Continuem amb aquest cicle d'entrevistes als alcaldables a l'Ajuntament de Sant Cugat. Avui és el torn de Convergents i ens acompanya aquí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia, la candidata Remei Gómez. Senyora Gómez, què tal, com està?
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tot per donar-me l'oportunitat.
Anem directes al gra. Convergents és un partit català fundat el novembre de 2017 per Germà Gordó i Teresa Pitar, que és un partit que es defineix com a centrista, com a sobiranista, i és el primer cop que es presenta a Sant Cugat com a candidatura per a les eleccions municipals. De fet, es presenta a 41 municipis. Per què han triat Sant Cugat també?
Bueno, a Sant Cugat nosaltres es vam presentar fa 4 anys. Es vam presentar, jo anava de tercera, amb la coalició amb Units per Sant Cugat.
Amb en Carles Toda.
Amb el Carles Toda de número 1. El Xavier Cortés, número 2, i jo anava de tercera. Bueno, ja ens vam presentar fa 4 anys, no vam tenir èxit. Nosaltres ja teníem dubtes en quant a la primera posició, que es van reafirmar, i aleshores, doncs, evidentment, doncs, ens tornem a presentar, però aquesta vegada encapçalant jo la llista. I anem sols.
Per què van sols aquesta vegada?
Mira, anem sols perquè a nivell de les cúpules de la direcció no s'han pogut posar d'acord que realment PDeCAT i Convergents anessin junts. A molts municipis van junts, PDeCAT i Convergents, amb el pacte d'ara, pacte local. Uh-huh. Aquí a Sant Cugat no ha estat possible, les direccions no s'han posat d'acord, i realment per mi no és un problema, perquè jo em presentaria de cap de llista amb la coalició i sense la coalició. Ha estat sense la coalició, doncs em presento sola en Convergents, que és el meu partit.
En tot cas, vostès mateixos ho han comentat, que les propostes que fa el PDeCAT són molt semblants a les que fan vostès.
Bueno, mira, nosaltres vam començar a repartir el programa ja fa un mes i mig. I evidentment, propostes que jo he sentit de l'alcaldable, la senyora Maite Pérez, doncs, evident, són les mateixes que les meves, no? Aleshores, pues segurament que coincidim en molts punts amb aquest programa, no? Segurament, a lo millor, la forma de gestionar-les pot ser diferent, no? Però la ideologia, pràcticament, és molt semblant, tot i que s'ha de puntualitzar que PDeCAT fins fa poc era un partit d'esquerra. Convergents és un partit de centre. Segurament et trobaràs gent de centre-dreta, gent de centre-esquerra, però el que predomina més és la centralitat. O sigui, sí que hi ha petites diferències amb el PDeCAT.
Vostès defensen, i el nom del seu partit ja dona pistes, defensen el llegat convergent. Quin és aquest llegat en particular?
Per mi el llegat convergent no és un altre que el president Pujol. Per mi no ha hagut, i de moment dubto que tinguem en anys, un president tan estadista i tan bo per Catalunya com el president Pujol. Per mi el president Pujol ha estat una persona molt intel·ligent, molt patriota, un bon estratega, i crec que la majoria de competències importants, després segurament algunes s'han afegit amb el president Mas o un altre, però les importants, les competències importants les ha portat aquí el president Pujol.
El que també és evident, això més dur s'ho pot qüestionar, també hi ha casos confirmats de corrupció que han esquitxat el que era Convergència i Unió. Aquest llegat, com l'afronten,
bueno,
vostès?
A mi no m'importa, perquè escolta una cosa, mira, que han hagut casos de corrupció al PP, estan al judici i el PP es continua dient PP. Que han hagut casos de corrupció al PSOE a Andalusia, a molts llocs, es continua dient PSOE. I si investiguéssim, trobarien casos de corrupció a molts llocs. Però la majoria d'aquests casos de corrupció, saps per què és? Perquè tenim una llei electoral que realment el que fa és penalitzar els partits que no puguin financiar-se bé. De fet, el canvi de la llei electoral ha perjudicat a molts partits. A veure, per què jo, que sóc empresària, no puc financiar amb tota transparència a un partit que jo cregui que està defensant la meva ideologia o la meva forma de ser? Per què no ho puc fer? No m'ho deixa la llei electoral aquesta, no? O sigui, és una perversitat. Aleshores, molta d'aquesta corrupció, a lo millor als 70, després de la democràcia, no era un delicte. Una vegada que han canviat la llei electoral, això passa a ser delicte, i diem corrupció. I abans no hagués estat. O sigui, què és el que hem de fer? Canviar la llei electoral. Primer, que cada persona és un vot. Jo no tinc per què pensar que el de Lleida valgui 2 vots meus. Segon, total transparència de donacions. Escolta, il·legalitzar els lobbies. És que així evitarem moltíssima corrupció, que es diu, entre cometes, que no és res més que financiar els partits, perquè els partits no tenen suficient diner per fer les campanyes electorals i per fer les seves estratègies.
Però casos com el 3%, per exemple, era diner públic, això?
Evidentment, doncs igual que el PSOE, igual que el PP, o sigui, si és que estem parlant sempre de lo mateix, m'entens? Mira, què diferència hagués estat, imagina't, que Ferrovial, amb tota transparència, digués, doncs pues mira, jo li dono 4 milions d'euros al PSC, perquè, escolta, la meva ideologia m'agrada i la seva forma de fer també. I estigués legalitzat, i tothom sapiguem, Ferrovial li ha donat 4 milions d'euros al PSC. Escolta, és que per què no es fan les coses bé? És que s'han de fer bé i s'ha de ser... O sigui, ningú pot dir, escolta, vostè no pot financiar un partit, però per què no? Escolta, mira als Estats Units, per què no ho podem fer legal? Legal i transparent, és el que jo demano, canvi de llei electoral a Madrid.
Seguim parlant de finançament, però en una clau diferent. Miri, hi ha sectors de Junts que diuen que Convergents estan finançats per treure'ls i vots. Vostès mira, reben finançament d'algú?
Digue-li al de Junts que te digui això, que m'ho digui a mi. Perquè jo porto més de 10.000 euros de la meva butxaca gastats en la meva campanya. O sigui, que no em facin riure, sisplau, eh? Que a lo millor el que estan dient és el que li passa amb ells.
Creu que ja acabem d'aquest moment de parlar una mica de la situació del partit, sí, i tot plegat. Eh? Creu que el vot convergent amb tants partits que defensen polítiques semblants però amb diferents cicles pot contribuir a que es dissolgui aquest espectre, a que pugui perjudicar la representació que té a l'Ajuntament?
Bueno, la representació que té a l'Ajuntament és a l'oposició. En tot cas, l'únic que pot fer és tornar a posar-lo a l'oposició, no? O sigui, perjudicar-li més del que està, no. Potser que acabi a l'oposició, no? Uh-huh. Però això és un tema d'intel·ligència política de les cúpules de les direccions dels partits. I això no és culpa ni meva ni de la senyora Maite Pérez. Això és un tema de les direccions del partit. O sigui, haurien d'haver estat intel·ligent, haurien d'haver estat integradors i haurien d'haver planificat en cap. No s'ha fet així? Doncs escolta, els resultats seran els que siguin. I és evident que restarem vots uns als altres. És una pena, però és així. Mm-hmm.
Ara sí, entrem en qüestions programàtiques. El seu projecte el defineixen en un llistat d'una vintena de propostes. Mm-hmm. La primera és la seguretat. És el que més els preocupa de Sant Cugat?
Mira, a mi em preocupen moltes coses de Sant Cugat, realment. Em preocupa la seguretat més que res amb l'aspecte, no perquè hagi augmentat els robatoris, perquè no és cert, no han augmentat, però sí ha augmentat aquesta sensació de por que té la ciutadania. Aleshores, això s'ha d'estudiar. Per què? Perquè si realment els ratis són inferiors a altres anys, diu perquè la gent té més por. És veritat que han hagut barris molt acotats com Mirasol i l'Eixample, no? Això, doncs, haurien de posar més policia de proximitat que donés aquesta transparència i tranquil·litat a la ciutadania. Però jo tinc moltes més coses que la seguretat. Per exemple, la sanitat, no? Hi ha un punt estrella que estem desenvolupant, que és una iniciativa legislativa popular, que ja la tenim, estem redactant-la ja, i que quan estigui acabada trucarem a moltíssima gent demanant-los diferents llocs, farem 4 o 5 llocs, demanant-los si recolzen amb la seva signatura aquesta iniciativa legislativa popular per poder-la entregar al Parlament. I amb això forçarem a que el Parlament doni entrada, revisi que tot el protocol és correcte i aleshores el que farem és que el Parlament parli d'aquest tema i demanem que els pressupostos de l'any que ve estigui pressupostat un hospital públic per aquí, per Sant Cugat. Aquest és un tema molt important, perquè mira, si a tu a les 10 de la nit et dona un ictus o un infart i ets de la Seguretat Social i no tens una mútua privada, on vas?
S'ha d'anar a Terrassa.
Ah, i el temps és fora, amb aquesta situació. O sigui, Sant Cugat ja, amb la població que té, necessita un hospital públic. Però no només un hospital públic, necessita un hospital públic, necessita una seu jurídica i necessita una seu de la Seguretat Social. Perquè tu tens que fer qualsevol tràmit de l'atur, qualsevol cosa que tinguis que fer has d'anar a Cerdanyola. O sigui, al final els polítics han de plantejar que Sant Cugat, amb el que ha crescut, ha de tenir els serveis que els ciutadans mereixen. Mm-hmm. Evidentment. I en educació igual, con la mirada. O sigui, és que hi ha tant temes que dius, es preocupa la seguretat. No, no. Em preocupen moltes coses de Sant Cugat que estan mal gestionades.
En tot cas, hem començat pel principi, eh? El que proposen vostès és aquest reforç de la seguretat ciutadana, permetin que torni a aquest punt, per tal que les persones, diuen, se sentin protegides a casa, als carrers i als comerços.
La sensació,
De fet, l'últim observatori sociològic deia que gairebé el 90% de la ciutadania no ha patit cap robatori al carrer, dins de casa o de l'interior del vehicle aparcat, llegeixo textualment, eh?
Sí.
Ni tampoc n'ha patit ningú que convisqui amb ell. Llavors, entenc que seria qüestió d'atacar aquesta sensació d'inseguretat, perquè la pregunta seria, hi ha un problema de seguretat a Sant Cugat?
A veure, jo crec que hi ha un problema de seguretat a Sant Cugat, com hi ha a Rubí, a Cerdanyola i a tot el Vallès. El que passa és que, segurament, la gent, pel que sigui, pel que es comenta o pels mitjans de comunicació, ha agafat aquesta por. Aleshores, això s'ha d'estudiar. Què és el que està interferint perquè la gent tingui aquesta por? És evident que quan més reforç policials tinguem i més a prop estiguin les casernes, doncs molt més fàcil serà atrapar els lladres, no? Però, evidentment, la seguretat és un problema a tot el Vallès. Però no és un problema realment per al Vallès, és un problema perquè els nostres polítics a Madrid no han regulat les lleis que tenen que regular. I de tots els partits catalans no he trobat ningú que encara posi realment sota pressió al Congrés a Madrid perquè digui, senyors, legislin una llei que quan un delinqüent tingui tres o quatre coses i no sigui d'aquí, ho sento molt, a casa seva. I quan sigui d'aquí, a la Rajola. O sigui, hem de ser molt seriosos amb aquest tema. I estem, clar, a mi la policia deu estar desmotivada. Agafa un lladre que potser l'han detingut 50 vegades i entrarà per una porta i sortirà per l'altra. Home, siguem seriosos. Nosaltres des de Catalunya no tenim aquesta competència, no podem fer res. Però els nostres diputats tenen l'obligació de forçar aquest tema a Madrid.
Una altra qüestió que recullen el seu programa és la protecció de la família, diuen, com a nucli bàsic de la societat i proposen avantatges econòmics i socials. Podria concretar d'aquest en parlant?
Doncs sí, mira, nosaltres creiem que realment en aquest temps hi ha molta llibertat per tot. La família és un nucli que s'ha de protegir, no? Hem vist, per exemple, temes de bullying de nens que s'han suïcidat. Hi ha tant temes que són tan sensibles a la nostra canalla i als nostres adolescents, la droga, tot, que la família ha de ser un nucli protector. O sigui, realment hem de potenciar la família, perquè és el que protegeix els nostres fills, la nostra canalla, els nostres nets. I més que ara, en aquests moments econòmics tan sensibles, els hem d'ajudar. Doncs, escolta, hem de baixar l'IBI per les famílies numeroses. Si els podem ajudar amb alguna beca, se les ha d'ajudar. O sigui, sempre protecció màxima a la família. Perquè la família és el nucli de la prosperitat, és el nucli de que la gent prosperi amb ètica, amb valors, de que tinguem una societat realment com ens toca, no? No una societat de cerebrats. La família, per mi, és superimportant.
Més qüestions. Un dels aspectes que darrerament ha ocupat moltes estones de debat aquí a Sant Cugat és la situació econòmica de l'Ajuntament, que es troba en una situació de dèficit de gairebé 7 milions. Com la veu? Li preocupa?
Home, sí que em preocupa. Això em passa a la meva empresa i el director financer al dia següent té el seu lloc al carrer, vamos, la carta d'acomiadament a la taula. A veure, anem a veure. Estem jugant amb una situació molt complexa econòmicament. I que un ajuntament et digui que al principi, te'n recordaràs, l'oposició, jo me'n recordo el Bruguerola, és dir, hi ha 15 milions de dèficit. L'alcaldessa diu, no, 15 milions de superàvit, ara són 7. O sigui, això és una vergonya, perdona. Això és una vergonya. Primer, perquè el que ha gestionat el pressupost se li ha anat de les mans. I segon, el que té que fer d'auditor, que és l'oposició, no ho ha fet fins dos mesos abans de les eleccions. O sigui, zero suspesos, oposició i govern. Estem jugant amb els diners i amb els impostos del contribuent. I això és sagrat. Si no saben, no s'han de posar. Perquè és que sembla que tothom val per la política. Perdoni, senyor, no tothom val per la política, eh? Perquè has de tenir uns coneixements i has de tenir un grau de responsabilitat i ètica per fer les coses endavant. Jo estic cansada de veure molts polítics que m'han pujat de les joventuts i que realment no saben ni el que és pagar un impost. Siguem responsables. Potser amb persones amb més experiència això no hagués passat.
Vostès diuen que, de fet, amb una millor gestió econòmica dels recursos municipals es podrien abaixar impostos. Abans comentava vostè bonificacions, comentava per les famílies bonificacions en l'IBI. Més enllà d'això, quines propostes fan pel que fa a matèria fiscal?
Doncs mira, és que és molt senzill. Si tu gestiones bé un pressupost, Eh? Ah, evidentment, l'eficiència serà major, no? Aleshores, si tu tens un departament, imagina el del Departament d'Urbanisme que té que fer les llicències per la construcció, no? Que han trigat 2 anys, moltes llicències. I dius, no, no, posem més personal. No, 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 posem més personal, no. Fem que la gent que està aquí treballi i que sigui eficient i que els tècnics revisin els expedients. O sigui que al final tot és l'eficiència que tu li poses. Evidentment, si tu tens un pressupost i el gestiones bé, recordeu sempre que jo soc liberal. Jo soc de les que pensa que tot el que pot fer la iniciativa privada, millor. Però també penso que hi ha serveis que indubtablement els ha de donar l'administració, però ben gestionats i que siguin eficients, perquè els diners són de tots. Estic convençuda que un pressupost ben gestionat, traient a sobre empreses que no serveixen per res, ¿vale? Traient a sobre subvencions que no serveixen per res, segurament podríem tenir una càrrega fiscal molt més baixa.
Ara vostè ho deia que, vaja, vostè és contrari a les municipalitzacions de serveis, però ara mateix m'acaba de dir que no de tot, hi ha serveis que ha de prestar l'Ajuntament. Quins són aquests serveis que creu que ha de fer sí o sí l'Ajuntament?
L'Ajuntament ha de fer els serveis que té ja per estatut, la neteja, ¿vale? La jardineria, l'obra pública. O sigui, curiosament, és que és molt curiós, tot el que per llei li dona a l'Ajuntament és el que pitjor s'ha gestionat, perquè hi ha àrees que estan brutes, voreres destrossades, aceres aixecades, o sigui, al final, moltes coses que són les de que per llei te toquen, sí o sí, te toquen. No les fas. T'agrada fer publicitat de macroprojectes per vendre a la societat, quan el que tens que fer per llei no ho estàs fent.
Ara li vull preguntar per habitatge, és un dels grans temes d'aquesta campanya electoral. Li vull preguntar diverses coses. Què proposen vostès en matèria d'habitatge i també què li sembla el creixement que pot tenir la ciutat? Per exemple, es parla molt del barri de Can Ametller.
Mira, d'entrada al barri de Can Ametller es va fer una publicitat pagada amb els pressupostos de l'Ajuntament, que realment és una publicitat electoral. Això hauria d'estar multat, perdona que t'ho digui, perquè això és publicitat realment electoral, ho miris com ho miris. Can Ametller és un projecte a llarg plaç, ¿vale? És un projecte a llarg plaç i no se sap si és viable, perquè hi ha temes de la Renfe, d'Adif, o sigui, hi ha moltíssima cosa per resoldre, ¿vale? A banda, crec que Sant Cugat arriba a un punt que s'està gestionant unes polítiques que haurien de fer com a Suïssa, no? Fer consultes populars. La gent de Sant Cugat vol que creixi més Sant Cugat? O van comprar la seva casa fa 30 anys, 20 anys, 15 o 10 anys, perquè deien, no, quin poble més bonic, i que bé que s'està aquí. I mira, es respira aquest ambient, eh? Volen això? O volen que siguem una macrociutat amb 200.000 habitants? Al final jo crec que s'hauria de fer una enquesta a la gent. Vol això o no ho vol? Perquè, escolta, jo sé que està molt bé construir, perquè, mira, els promotors estan contents, tothom està content, tens més IBIs per cobrar a l'Ajuntament, però si tot això ha de ser sacrificant el que era la idea d'un poble, jo no sé si val la pena, m'entens? Per la qual jo, a nivell de construcció que faria, faria uns habitatges assequibles per la gent jove i la gent gran, amb una constructora que es posés les piles, jo a Promusa els agraeixo molt moltes coses que han fet, però també, no sé si per Promusa o pels arquitectes o per qui sigui, han fet uns nyaps com una casa, perquè Volpellera està ple d'edificació de Promusa, que tenen goteres, que tenen grietes, que la fatxada es cau, o sigui, a veure, fer pisos assequibles no vol dir fer pisos un desastre. ¿Vale? O sigui, li diria a Promusa, ho saps fer bé? Endavant. No, escolta, ho canviem, saps?
Comentava vostè de fer una enquesta, de preguntar a la ciutadania. Ara tenim les eleccions i tots els partits que es presenten parlen del model de ciutat. Potser és una bona oportunitat com a enquesta.
Bueno, jo ja estic fent, preguntant a tota la... A tot, moltes coses... Mira, no te n'oblidis que jo tinc un contact center. I jo ja porto un mes i pic parlant amb tota la gent de Sant Cugat. I sé el que realment els preocupa. ¿Vale? Les preocupa Can Ametller. No volen que això sigui una macrociutat. Les preocupa la brutícia. Les preocupa moltíssim la mobilitat. Tu no saps la quantitat de gent que es queixa del carril bici. Moltíssima gent. Saps? O sigui, hi ha temes que dius, però és que són temes de calaix. ¿vale? Perquè no les puc fer públiques, però millor si un dia les podem fer públiques, les podríem portar perquè miréssiu el que realment li importa al ciutadà i ciutadana de Sant Cugat. I jo ja t'ho dic de veritat, si jo sortigués d'alcaldessa o tingués a les meves mans el poder gestionar l'Ajuntament, el que són les consultes populars per temes de ciutat, les faria sí o sí.
Ara comentava vostè, mira, ens avancem una miqueta, parlava dels carrils bici. Quina proposta de mobilitat fa Convergents? On queden els cotxes privats?
Mira,
la seva proposta?
El cotxe privat és una cosa que no es pot prohibir. És que no ho pots prohibir. Ara, què pots facilitar? Pots facilitar el que aquest cotxe es converteix en temps en un cotxe elèctric, ¿vale? Doncs aleshores has de tenir molts carregadors a la ciutat perquè sigui viable. Hem de veure i parlar, per què no? L'Ajuntament no podria parlar amb Volkswagen o amb aquestes empreses. Escolta, necessitem un utilitari, ¿vale? Un utilitari de low price. És que al final hi ha tantes coses que un polític pot fer i que no s'imagina que les pot fer. Però és que realment el cotxe tu no el pots impedir, perquè tens autònoms, perquè la vida és així. De moment no el pots impedir. Jo, d'aquí 10 anys els cotxes anirien per l'aire, de moment van per la carretera. Jo no em veig a un electricista o a qualsevol autònom amb una bicicleta i totes les eines a darrere, no me les veig. Ni una senyora de 70 anys amb la bossa de la compra i tot. A veure, siguem lògics. Siguem lògics. El cotxe no es pot treure de la ciutat. Què pots fer? Evidentment, fer que el tràfic sigui fluid, perquè quan més tenim molta més contaminació quan el tràfic funciona pitjor, no? O sigui, a vegades han vist que em venen les paraules en anglès. El bump and bumper, quan tu estàs parant i arrencant, això genera una contaminació, que és el que ha passat a les zones de baixa emissió, que a pesar de ser de baixa emissió, la contaminació és la mateixa de fa 2 anys. Per què? Perquè la circulació és un caos. Doncs, escolta, arreglem aquests temes de circulació. Si s'ha de treure un carril de bici, doncs s'haurà de treure i dir, escolta, ens hem equivocat o s'han equivocat, és igual, s'ha de treure i s'ha de solucionar. Però, sobretot, el que està molt clar és que el cotxe va cap al cotxe elèctric, ¿vale? I que s'han de donar les facilitats i els mitjans, i que s'ha de buscar, amb la complicitat de la Generalitat, amb la complicitat de qui sigui, que siguin cotxes elèctrics urbans. ¿Vale? I, bueno, és que, no podem fer res més. M'entens? El cotxe mai es podrà substituir avui per avui.
I més enllà del que passa al propi nucli urbà de Sant Cugat, vostès també són defensors del quart cinturó, de la B40. Quins beneficis creuen que pot tenir una infraestructura com aquesta?
Mira, anem a veure. Per què s'ha creat la B40? La B40 s'ha creat per posar en contacte diferents polígons industrials, ok? Aquests polígons industrials ara, molts, a vegades, estan aïllats i corren perill de millor aquestes empreses, aquestes indústries, acabar tancant. Si connectem els polígons industrials, fem donar vida als polígons industrials. Descarreguem la B30 perquè també, i la B7, que tenim un tràfic horrorós. I al mateix temps, si salvem la indústria, salvem els llocs de treball. O sigui, és que al final, és el que t'he dit jo, és que el sentit comú està per sobre de tot. I aquest quart cinturó no es fa per a... Mira, perquè el volem fer, perquè uns quants constructors ara volen... No, escolta, feu un anàlisi dels polígons que han de connectar i feu un anàlisi de les indústries que hi ha en aquests polígons. I d'aquestes indústries, que potser si vas a parlar amb ells, els dirà, ostres, si feu el polígon, a mi en salveu. ¿Vale? Perquè jo estic a punt de morir. Doncs, home, salvem la indústria, salvem els llocs de treball i d'alguna forma doncs, traiem tràfics amb unes autovies i unes autopistes que van molt carregades.
Vostè actualment, canviant de tema, vostè actualment viu a Bellaterra i aposta perquè aquest territori formi part de Sant Cugat.
Totalment.
Per què creu que això ha de ser així?
Mira, jo aposto de que sigui part de Sant Cugat per un motiu molt senzill. Bellaterra, amb Cerdanyola, té molt poca connexió, en realitat pel transport també, perquè venir de Bellaterra a Sant Cugat és molt fàcil. Agafem els ferrocarrils i estem a Sant Cugat, a qualsevol estació. Anar a Bellaterra, si tu no vas amb el cotxe, allà a Cerdanyola, si no vas amb el cotxe, tens que anar amb un autobús, que passa de quan en quan... Super complicat. Però la primera barrera, l'autopista que tenim per anar a Cerdanyola. Molt més fàcil, les comunicacions, venir a Sant Cugat. Què més tenim? Tenim que el potencial del ciutadà de Bellaterra és molt semblant al potencial de ciutadà de Sant Cugat. Hi ha molt més connexió. Cerdanyola, jo tinc molts amics, però encara queda la Cerdanyola aquesta de l'Uralita, encara hi ha molta gent, no? Doncs són diferents mercats. Aleshores, diferents mercats culturals, diferents mercats socioeconòmics i diferents mercats per la mobilitat. Jo estic completament d'acord que Sant Cugat accepti Bellaterra. És evident que hi ha un problema, i aquí parlarem molt clar. Sant Cugat no vol més MDs, perquè un MD és un conflicte sempre.
Ara precisament li volia demanar això. Seria amb la fórmula MD o com a districte?
Jo, per mi, vostè? Seria com districte. Jo crec que si Bellaterra ha de venir aquí a Sant Cugat, ha de ser com districte, perquè no pots posar un altre MD, que l'únic que creen realment són conflictes, són molt difícils de gestionar. L'MD de Bellaterra està sempre barallant-se en Cerdanyola. O sigui, són complicades les MDs amb els ajuntaments. Sobretot, a més, si no són del mateix color polític, no? Aleshores, jo crec que Bellaterra hauria de ser un districte del qual formés part de Sant Cugat. I estic convençuda.
Ens queden 5 minutets i no voldria que cap tema dels que tenia preparats quedin al calaix. Ara sí que li demanaré una miqueta més de concreció. L'Escola La Mirada i el Bosc de Vulpelleres. Vostès com han vist tot aquest conflicte? Pues mira, i què proposen?
Jo dono suport a l'Escola La Mirada. És una pena que realment no s'hi posat d'acord els ecologistes amb l'Ajuntament, però han de ser conscients que els únics que estan perjudicant són els nens. Nens que estan en barracons, que no tenen aire condicionat, que no tenen extraescolar, que la comida li han d'importar d'un col·legi a l'altre. Els únics perjudicats són els nens. Jo proposo realment fer una sentada i arreglar aquest tema. I, escolta, si els ecologistes han d'anar al jutjat i treure i que aixequin l'aventament que hi ha judicial perquè no es faci res, ho hauran de fer, però no podem mantenir aquests nens més als barracons. És un tema humanitari, ja, el tema de l'Escola La Mirada.
Per tant, buscaria una ubicació alternativa o apostaria per la que hi ha?
Jo intentaria buscar una ubicació alternativa entre els pares de La Mirada i els ecologistes. Tots amb la intenció de treballar pel bé dels nens. I si això no fos possible, doncs s'ha d'ubicar on estava previst. Però no podem continuar més així.
Quina proposta tenen vostès per l'antic golf de Can Sant Joan?
Nosaltres, per l'antic golf de Can Sant Joan, tenim un projecte que realment és aquest, el va engegar el nostre número 2, el Jordi Samat, que és un projecte de fer un macro espai polideportiu. Saps? On hi haguessin canxes pel bàsquet, pel futbol, de tennis, bueno, un espai aprofitant tot l'entorn que fos realment per a l'esbarxa i per a l'esport de tots els joves i gent gran que volia anar.
Com ho gestionarien, això? Només Sant Cugat, amb Rubí, quina fórmula buscarien?
Pues això és un tema que s'hauria d'estudiar, eh? S'hauria d'estudiar perquè, clar, en temps propers també... Si realment fos un tema només de Sant Cugat, evidentment tindrien accés als santcugatencs. Si realment fos un tema més de Vallès, tindrien accés i haurien de compartir també, no? O sigui, això és un tema que s'hauria d'estudiar en quina forma es gestiona. Però sí seria una bona oportunitat per fer esport en un entorn molt saludable.
Ara sí que encetem la recta final d'aquesta conversa, senyora Gómez. Per tirar endavant totes les propostes que avui ens ha presentat i les que, a més, recullen el programa, que avui no hem tingut temps, amb qui estarien disposats a pactar? I, dit d'una altra manera, tenen línies vermelles?
A veure, línies vermelles, mira. Jo estaria disposada a pactar en qualsevol partit que agafi el meu programa i digui: ostres, doncs mira, saps que s'assembla molt al meu? Escolta, doncs mira, nosaltres podem entregar, en l'estratègia de govern podem integrar el teu programa. Amb aquest pactaré.
Sí, no, vostè no faria un esforç al contrari per adaptar-se al programa d'algú altre?
Haurem de veure les competències que realment volen posar en marxa i si s'assemblen o no. Si no tenen res a veure amb el nostre programa, doncs jo sento molt, sigui qui sigui, no pactaré. Mira, al final, Convergència... Jo, hi ha un article que surt al Tot Sant Cugat, que parla de mi, que deixo una cosa molt clara. Jo dono moltes gràcies al meu partit, a Convergents i al seu president, per haver-me donat suport. Perquè saps què? La Remei és una persona molt clara i no es calla el que pensa. Per la qual cosa, jo pactaré amb el que m'hi posi d'acord. Amb el que no, i ho decidiré jo, eh? Ho sento molt, eh? O sigui, si ens posem d'acord en programa i tenim bon feeling, anirem endavant.
I ara sí, última pregunta. Com seria Convergents al govern de Sant Cugat? Quin paper faria?
Home, pues si jo fos l'alcaldessa, estaria encantada de la vida i segur que vosaltres encara més. perquè una dona com jo, empresària, emprenedora, amb idees, imagina't a la volta de 2 o 3 anys com estaries en Cugat.
Senyora Remei Gómez, alcaldable de Convergents, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.